Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hablemos de otra cosa completamente distinta. Oigan ustedes, están llenos de corruptos en sus propias filas. Lo que se está viendo en estos días en las televisiones no tiene nombre. El problema de la ultraderecha no es un partido político que se llama Vox. Es que la ultraderecha tiene activos mediáticos, activos policiales, activos judiciales y activos militares. Y solo les queda ya el Consejo de Ministros para decir todo este cortijo es nuestro. Y que alguien piense que la derecha española, con lo que sabemos del siglo XX, le va a temblar la mano a la hora de atravesar todas las líneas rojas, que alguien piense que va a venir una instancia europea a decir, uy, ustedes están pasando. A Europa le da igual. O sea, la única exigencia de Europa a un gobierno español es ustedes con la OTAN, ¿verdad? Como Meloni. Si ustedes como Meloni, Salvini, Berlusconi nos dicen que sí a la OTAN, en lo demás pueden hacer ustedes lo que les dé la gana.
Cunillera, perdona, Mónica, Teresa.
Voldria recordar només una cosa, Pablo. Al Partit Socialista això no és la primera vegada que li passa. Ho hem parlat aquí altres vegades. Ho ha dit abans el Màrius, el que va ser la legislatura 93-96, que després del propi anomenat sindicat del crimen va reconèixer que justament havien treballat per fer fora Felipe González utilitzant totes les armes al seu abast, després ho vam tornar a viure amb el Zapatero. Però és veritat que ara el que està passant ara és ja la sublimació d'aquestes experiències que teníem prèvies. És allò de a la tercera va la vençuda. Hem perdut tots els estreps. Ja no hi ha barreres de res, ja no respecten res. Jo crec que és un mal sistema que nosaltres no estiguem treballant justament per la unitat de l'esquerra, perquè la desunió de l'esquerra és la que propicia, primera, d'una banda, el que està passant, la dreta aquesta que va tan suelta i que li molesta tant quan li diuen dreta extrema, però vaja, no fan res per desmentir-ho, i en canvi no estem treballant justament per barrar-los el pas. Jo, si alguna cosa tinc a aportar, serà precisament barrar el pas. Primera, perquè no sé què volen dir amb la derogació, no sé què és el que volen treure, el que volen derogar, és igual si estem parlant de gent jove, de dones, de pensionistes, etc. I per tant, no distraguem l'atenció de lo realment important. Què vol fer la dreta espanyola amb aquest país? Què vol fer? Què vol fer a nivell intern, què vol fer a nivell extern, què vol fer per cohesionar-nos com a societat, i això inclou, per suposat, Catalunya, inclou tantes i tantes coses, que si ens ajudem a distraure l'atenció de lo realment important, els estem ajudant, els estem fent un favor. I per tant, jo, Pablo, crec que amb això hem de tenir molt clar que el nostre objectiu ha de ser que fer impossible que el PP, amb la companyia de Vox, que per cert cada dia està més normalitzat, ho parlàvem, crec recordar, que dilluns passat, de quina manera tan natural la nit de les eleccions del 28 de maig ja es parlava de governs autonòmics, de governs dels ajuntaments de PP i Vox, amb una normalitat tremenda. Quan nosaltres hem hagut d'aguantar, i tu saps igual que jo, que es diu quan fem govern nosaltres conjuntament. I per tant, en aquest procés de blanquejament, jo crec que hem de posar el peu en paret i no deixar que això sigui normal, perquè efectivament en molts llocs, i està passant a nivell europeu, però tot el nivell occidental, s'està normalitzant d'una manera tremenda, i amb això dels mitjans de comunicació en saps més tu que jo no ho tinc tan estudiat, per tant segurament, possiblement inclús és pitjor, no ho sé, però per favor no els hi fem favors.
No, i el favor que tampoc li podem fer a l'Espanya que coneixem aquí, tant si és PSOE com si és PP, és no condicionar-la al màxim en aquest futur govern. És a dir, és evident que els partits independentistes, Bildu, PNB, ajudaran al Partit Socialista i a Sumar, Podemos, a que no perdin el govern. És evident això. No hi ha cap dubte sobre això. Però, per favor, condicionem-ho bé, perquè ja sabem què passa quan han governat amb majoria absoluta el PSOE, i el que s'ha avançat i el que no s'ha avançat i el que no s'ha avançat en cap terreny. Per tant, alerta amb això. I respecte a aquest article del Mundo d'ahir de Rodrigo Terrassa, dir-vos que per mi va ser com l'expressió del que serà aquesta campanya, no? Perquè és bastant divertit llegir-lo, eh? Diu, pocos presidentes han sido más odiados que él. Això ja és sentència total. Pocos se han querido más a sí mismos. Això és el text, eh? I aleshores cita Entre d'altres, a l'exportaveu del grup socialista al Congrés i avui eurodiputada de Ciutadans, que diu: Pedro es Pedro y su único interés es Pedro. Tot l'article és així, eh? Jo no dubto que tingui conviccions, perquè tothom les té, però qualsevol convicció que tingui és molt més dèbil que la seva ambició. La seva ambició és desaforada, dins i fora del partit diuen que aquest home és ambiciós, és narcisista, és extremadament competitiu, és un temerari. Tot el text treballa sobre aquest esquema. I el que dibuixa aquest article és per on anirà tota la campanya del Partit Popular i de Vox, no? A personalitzar-ho amb ell, a convertir-lo en una diana absoluta, quan del que s'ha de parlar és de les polítiques que ha fet aquest govern, del que no ha fet, perquè en el cas de Catalunya la llista seria llarga, i d'intentar que les esquerres d'arreu de l'Estat lluitin conjuntament. Miquel, perdona.
M'està
renyant amb la mirada.
Que hi ha un element que no hem parlat, que és que hi ha 300.000 vots de Ciutadans que haurem d'anar a un lloc. Jo voldria posar un exemple. Terrassa, ciutat de 220.000 habitants, consistori de 27 regidors, tenia fins ara 3 regidors de Ciutadans. Aquests 3 han desaparegut i han entrat 3 de Vox i 2 del Partit Popular. Per tant, si més no a Catalunya, jo crec que el lloc on van a parar aquests vots no és precisament a una força progressista, sinó que van a Vox i al Partit Popular.
Sí, això és molt interessant, què passarà amb Ciutadans.
Home, fixa't a Lleida, segona força política el Partit Popular i dos regidors de Vox. És per preocupar-se, no?
Pues no hi ha més preguntes.
Senyorita, són les 10 i 6 minuts, un segon, sisplau.
Gemma, directora financera. 10 anys treballant amb Serenet.
A la nostra empresa fem servir molt el correu electrònic a les transaccions internacionals. I, per tant, sovint transmetem informació amb dades que han d'estar molt protegides. Factures, adreces, números de compte... I em preocupa, perquè conec ja un cas molt proper de suplantació d'identitat. El hacker es va fer passar per un proveïdor habitual indicant-los un número de compte fals i van acabar pagant el delinqüent. Per això vaig demanar als especialistes en ciberseguretat de Serenet que analitzessin els riscos als quals estaven exposats la nostra xarxa i equips i que ens diguessin com evitar-los, perquè ens hi juguem al negoci.
Serenet, l'ajuda útil i propera a la teva empresa.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet i t'oferim tot el que necessites per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G Plus, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses, el teu negoci també.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge? He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i amb Bets Online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els quatre parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als quatre parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tirant Riba.
Després de vídeo, després parlarem un moment de la victòria del Barça femení de Champions, però abans... Hola, Mònica Usart.
Bon Hola, bon dia.
Què tal?
Bé. I tu?
Com rieu?
No, avui la Mònica ha vingut aquest matí i dient, és que hem de parlar del Dia Mundial del Medi Ambient.
Sí, i sort en temps de la Mònica.
Sí,
jo que sóc de la secta de les 6.
Sort en tinc de la Mònica i del Xavi Pérez, perquè si no, escolta'm. Escolta'm una cosa, Mònica. I llavors has començat a mirar, dic, perquè clar, aquí hi ha una cosa, dius, Dia Mundial del Medi Ambient, i la gent comença a fotre unes brases... I sí, perquè hem de tenir en compte... Perquè... I ha arribat la Mònica i diu, no, jo us ho explicaré molt ràpid. Mira, aquesta ampolla d'aigua.
Tal qual.
Vale? 150 anys.
150 anys?
450, sí.
No, la hem de canviar 150... l'hora, són uns quants
la més. La de 150 són les bosses de plàstic, aquestes típiques que agafes per anar del supermercat a casa. Doncs aquesta bossa, que només aquests 5 minuts la faràs servir, 150 anys per desfer-se.
150 anys per desfer-se cada bossa?
Sí.
I aquesta...
450, sí. Si tu la llences al mar, bueno, que moltes d'aquestes ampolles van a parar literalment al mar i als oceans, doncs estarà allà 450 anys fins que es desfaci totalment i contaminant el seu entorn, perquè avui en dia han sortit notícies de a l'Àrtic s'han trobat aquestes nanopartícules de plàstic, no?, barrejades amb el gel i han arribat fins a zones remotes.
I a dins del cos de l'ésser humà.
Exacte, sí.
Alerta amb les nanopartícules de plàstic, no?, que les estem cruçant. Spin.
Perquè estem parlant de... Clar, aquí hi ha un tema que quan parlem del Dia Mundial del Medi Ambient, el que parlem bàsicament és de consciència a la gent del que passa. Hi ha un sector que diu que els terraplanistes, que això del canvi climàtic és una invenció, que no hi ha ni urgència climàtica, que escolti, que episodis de sequera ja fa molts anys que passen i tot plegat. Clar, quan tu vas veient totes les dades que ens aneu donant, els que en sabeu una mica, espanta.
Sí, i ho intentes lligar una miqueta tot perquè la gent agafi consciència, perquè a vegades, depèn del tema que toquis, pot pensar algú personalment, mira, això no va amb mi, no? Jo no ho faig, això, jo els plàstics no els faig servir, ja, però tu agafes el cotxe per anar a la feina i emets CO2, sí. Cadascú, jo crec que tenim el nostre granet de culpa, i per molt que, per exemple, reciclem a casa, doncs si vas al supermercat i agafes un munt de safates de plàstic, no estàs ajudant, perquè llavors governs i empreses continuaran fent safates de plàstic, per tant, potser a petita escala hauríem de fer una revolució i anar amb els nostres tàpers de vidre a comprar i que tots aquests plàstics vagin veient que no tenen sortida, no? I fer com una petita revolució, perquè si des del govern i les empreses no es fa un acord de veritat, d'aquells de dir eliminem-ho tot, doncs anar fent nosaltres
sí,
també a petita escala.
Hi ha mercats, hi ha botigues que el tomàquet o el préssec encara te'l
embolicat en plàstic. Sí, una de les coses que diuen...
Però Europa, tema... perdona, Mònica, sí. Per preguntar-te, a Europa sí que s'ha aconseguit que es legisli contra el plàstic d'un sol ús.
Sí.
Aquesta mateixa legislació es podria aplicar progressivament al plàstic, mirant de acompanyar-ho d'una estratègia de reconversió de les empreses fabricants de plàstic, perquè suposo que aquí està la mare dels ous, no?
Sí, una de les coses que sempre toca amb el tema del plàstic és la conservació, perquè diuen que les qualitats que té el plàstic no les té un altre material. Llavors, tots aquests materials biodegradables que tu podries fer servir, no?, per agafar una safata de maduixes, no?, de cartró, per exemple, cobrir-ho, doncs potser no t'aguantaria tant com ho faria amb el plàstic, i llavors el tema de conservació és un dels punts febles. Sí que és veritat que potser ens hauríem d'acostumar a consumir productes a proximitat i anar-los a comprar el dia que tu el necessites i consumir-ho i no voler-ho tenir a casa durant dies i dies embolicat amb aquest plàstic, no?
També és veritat que, afortunadament, diguem, la ciència avança en el sentit de que cada vegada més el plàstic porta menys hidrocarbur. És a dir, són més eficients el plàstic, i hi haurà un moment que no portarà hidrocarbur i que seran biodegradables.
Has d'arribar a aquest punt.
Jo sóc d'una generació, jo tinc un àlbum de cromos de l'Anislé, de quan era petit, o sigui, imagina't... Sí, la Nestlé donava amb les xocolatines i les xocolates i tal, sortien uns cromos. I es deien, aquest moment vintage, es deien una col·lecció que es deien Les Meravelles de l'Univers, Les Meravelles de l'Universo. I entre Les Meravelles de l'Universo, al costat, no sé, sortia l'Himalaya, o sortien les primeres proves per anar a l'espai i aquestes coses, sortia unes pàgines que eren els plàstics. És a dir, per la gent dels anys 50, o sigui, el món de Doris Day, les pel·lícules, que eren aquelles faldilles, doncs, acampanades i tal, el plàstic era la gran invenció de l'home. És a dir, va tenir un èxit brutal perquè substituïa altres materials que eren molt més cars, molt més complexes. Jo crec que ara estem en el camí contrari, no?
Sí.
I, afortunadament, diguem, no només la gent que té sensibilitat en el tema està actuant, sinó que està actuant la ciència, i està cada vegada la pressió és més gran per part dels governs.
Clar, és que ens ha donat durant molts anys molta comoditat i moltes solucions al plàstic, i ara ha sigut quan hem vist tot aquest plàstic que estem llançant a oceans i mars. Tu tens al Pacífic una illa que és de plàstic que fa quilòmetres i quilòmetres. Clar, això arriba un moment que és insostenible, i aquí ha sigut quan hem hagut de fer el canvi de xip, no?, i començar a desfer allò que havíem fet. Però clar, va ser un gran invent. El seu inventor, crec que abans mirava, fa 116 anys que es va inventar el plàstic, no? El seu inventor, només inventar-lo, ja ho va dir, això serà una gran revolució per les seves qualitats.
Però gran canvi després de la
Segona
Guerra Mundial. Això és la bogeria després.
Clar,
de la
Segona Guerra Mundial. Clar, ha sigut que ha anat en creixement.
Perquè envaeix
les nostres
cases.
Per tant, vol dir que el primer 116 anys fa?
Sí, llavors abans miràvem la primera ampolla de plàstic, encara no s'ha desfet, i trigarà encara molts anys a desfer-se, o la primera bossa de plàstic, clar, des que es va inventar fins ara, encara no s'ha desfet.
Quants milions de milions de bosses de plàstic davant del mar?
Com pocs, costarà molt que això desapareixi.
Clar, perquè estem parlant només del plàstic, però si comencem a mirar, per exemple, un bolquer...
Un bolquer també forma part, també són 450 anys, i avui en dia hi ha solucions, és a dir...
O sigui, el nen que porta avui un bolquer, quan tingui 450 anys, perquè la ciència també ho permetrà, el seu bolquer encara estarà flotant.
Sí, encara quedaran alguns trossos. I avui en dia sabem, doncs, que hi ha els bolquers de roba, que també es poden fer servir i evitar... Sempre tens una solució davant d'aquestes situacions. I, de fet, amb les bosses de plàstic ja s'ha vist molt durant els últims anys. A mi ara, si vaig al supermercat i m'he deixat la meva bossa, em fa cosa, em sento culpable.
Hi ha molts llocs que et donen la possibilitat de la bossa de paper, és una mica més cara, però...
Sí, sí, exacte, i ja costa molt anar amb una bossa de plàstic com les que anàvem abans. Vull dir que una mica el canvi l'hem fet com amb l'aigua, abans deixar l'aixeta oberta mentre et rentaves les mans, semblava que era normal, i ara tots tenim el cap de, mentre ens ensabonem, apagar l'aixeta, no? Per tant, són coses que a poc hem anat introduint, però no només depèn de nosaltres, sinó que depèn de més amunt.
Com estava a punt d'acabar, deixa'm preguntar-te una cosa. Porta uns dies plovent.
Sí.
Bàsicament, i porta allò que diuen... Plou bé.
Plou bé, sí.
Plou bé. Plou bé, perquè a vegades que no plou, que plou molt, però no plou bé. Està plovent molt bé. Això continuarà o què?
Sí, continuarà. La dinàmica de tempestes aquesta tarda, demà a la tarda, dimecres també, dijous és l'únic dia que pinta que no, després divendres s'hi torna a posar, i a més, la part bona és que els embassaments a poc es van omplint. El de Sau és el que es veu més clarament, aquesta pujada, del 7,7% a principis de mes al 15,5% ara. La Baells també ha pujat un 1%, una miqueta més, i la tendència és que ho vagi fent perquè va plovent a les capçaleres dels rius. I la bona notícia també és que no tenim cap calorada a la vista. Estem tenint un principi de juny que donem gràcies després de l'any passat que vam tenir un maig ja de 38-39. Ara estem tenint temperatures de 24-27 graus, que això és molt correcte.
I això continuarà?
Per ser mes de juny. Sí, aquestes temperatures sí, però el cap de setmana puja una mica. Entre divendres, dissabte i diumenge pugen 4-5 graus les temperatures, però després es tornen a normalitzar i no es veu cap onada de calor.
I pluges veien la setmana que ve també?
De moment dissabte repetien, diumenge també, i la setmana que ve encara no ho he mirat.
I per què no tenim llevantades? Que això va bé, la llevantada és la que...
De moment no tenim cap situació, però també està anant bé perquè està plovent allà on toca. És a dir, la gent li molesta que plogui,
sí, aquestes avantatges, no? Aquestes avantades...
No, aquests dies fa molt
aquestes avantades fortes que agafen, entren per la costa però pràcticament es controla el territori...
No, de moment no, i potser és una situació més pròpia de la tardor, el tipus de llevantades, i de moment no hi ha cap situació.
Però fa molt de temps que no tenim una llevantada.
És veritat, però hi ha zones cap al sud de la península, per exemple, que sí que han enganxat. A vegades la llevantada, molt depèn de com es posa la depressió al Mediterrani, enganxem nosaltres, o agafa més València, que aquests dies sí que han tingut inundacions, o Múrcia...
Són les 10 i 19 minuts. Moltes gràcies, Mònica.
A vosaltres.
Que vagi bé. Estem a punt d'acabar, perquè de seguida José María García i de seguida la Patria Guijarro...
El dia que tens el Pablo Iglesias aquí, aquest dia ens fa fora.
Perdona, el Pablo Iglesias aquí, allà, és igual, els oients el tenen aquí, allà, més enllà, i tal, per desvalor on estigui el Pablo Iglesias. L'únic que diré és, vull acabar parlant... Mario, vas veure la final femenina o no? De la Champions?
Et vaig dir una cosa, l'he vista però en diferit, perquè a les 4 de la tarda, posar partits a les 4 de la tarda un dissabte amb un pont, jo crec que no, això només és gent cruel, això només ho pot fer gent cruel. O sigui, el món del futbol està portat per gent cruel, dolenta.
Però Villarejo, per exemple, dic que els àrbitres també, que el Madrid també...
La final de la Copa Anglesa era a la mateixa hora.
Sí, però no comparis. Sí, però primer, d'entrada, els anglesos dinen a les 12, d'acord? Sí, clar, sí. I el món anglosaxó va inventar el brunch, que és una de les coses més espantoses que es pot fer, això del brunch, per saltar-se un que gent que no menja gaire ni tenen massa salut,
no,
fan
no
un
dinar
cuinar. I tiren, ja està, brunch, vinga.
Fan brunch perquè no se'n cuinen malament.
Per cert, Mònica, tu pots parlar ara que parlem del futbol femení?
Sí.
Però jo el veig, el futbol femení el veig, i vaig a dir una cosa, és a dir, li hem posat un milió de llufes a Bartomeus, però va ser l'home que va apostar pel futbol femení, eh? O sigui, aquí ningú hi va creure en el futbol femení. I al final, escolta, també és de justícia dir qui va ser el que va li va donar un impuls. I el que va invertir
quatre calés. Siguem justos, també. Siguem justos amb això. El nostre futbol femení, a part que elles jugaven molt bé, els nois estaven jugant molt malament i teníem un problema de crisi amb el futbol masculí. I l'embranzida de les noies se'ls hi va fer cas, entre altres coses, perquè poques coses tenies a observar en positiu en el Barça que no fossin elles. I afortunadament que s'hi van fixar, i alguna secció. I afortunadament que s'hi van fixar, i elles ara han aconseguit consolidar un fenomen que a nivell global, de com ens mirem la realitat diversa del país, han contribuït i molt. És a dir, no és una qüestió només de com els nens i nenes d'aquest país es miraran l'esport i el futbol, sinó de la referencialitat que significa que les dones
hi ha moltes nenes
estiguin...
que no volen ser Messi, volen ser
Alexia
Aitana,
o Aitana.
Alexia, sí, i això jo crec que és el canvi substancial.
Això és meravellós. Això és
però vull dir, al final algú hi ha de creure, perquè vull recordar que fa 10 anys ja mirava el futbol femení. I el futbol femení, primer, li hem de deixar de dir futbol femení. O sigui, femení és un adjectiu que no porta res, és futbol. Jo tinc amics que em deien, com veus això si això no té res a veure amb el futbol? Doncs que no ho has vist, no has vist com juguen al futbol.
Diguem també les coses que com són, que, perquè me'n recordo que en aquelles èpoques que feia esports, ho recordo que no ho fas ara.
L'Espanyol guanyava sempre.
No, perdona, però
l'Espanyol... Sí, fa 10 anys l'equip del futbol femení era l'Espanyol.
Hi havia dues estrelles que no recordarem, una es deia Marigol, li deien que es deia Marigol, se'n recordava Marigol, i després hi havia la Milena Domínguez, que jugava al Rayo Vallecano, que era la parella de Ronaldo, crec recordar.
Sí, era guapíssima.
Sí, era la parella de Ronaldo. Per tant, de futbol femení n'hi ha existit sempre. Però és que ara hi ha hagut aquí un boom a nivell europeu, més que a nivell espanyol, perquè la Federació Espanyola, com que també maltracta el futbol i el col·loca amb hores intempestives, ja és bèstia. Però
d'esport element... femení n'hi ha hagut sempre.
Perquè
la Blanca Fernández Ochoa, respecte al seu...
Perdona.
Però sempre de segona categoria.
Perdona.
I sempre amb menys visibilitat.
I la Nadia Comaneci, i periodisme esportiu boníssim a Espanya n'hi ha hagut sempre. Pablo Iglesias.
Sí, jo crec que aquí... La clave es mediática. Yo creo que la clave del fútbol que juegan las mujeres es que aparezca en las televisiones y aparezca en los medios de comunicación, porque como espectáculo es increíble. El problema es quién toma las decisiones de lo que aparece y lo que no. A mí sabéis que me encanta el baloncesto, y sin embargo ya ver baloncesto en televisión se ha convertido en algo dificilísimo, y entonces da igual que jueguen tíos o que jueguen tías, es que no lo ves porque es complicadísimo la plataforma que tienes que alquilar para poder ver un partido de baloncesto, y sin embargo pues yo me acuerdo siendo de niño en los 80 pues alucinar además con todos los equipos, alucinar con la peña, la peña en la que estaban los hermanos Jufresa, alucinar con el Barça, con el Chicho Sibilio, con el Estudiantes de Rafa Vecina y de John Pinone, con el Madrid que era... Entonces, ¿pero por qué?
Porque... Y de Pedro Sánchez.
Y de Pedro Sánchez, que pero jugaba en el Estudiantes. Pero que entonces, si salía en la televisión, pues... Tú lo veías porque era un espectáculo. Si de repente es tan complicado encender la televisión y ver a mujeres jugar al fútbol, pues es mucho más difícil.
Mira, lo que decía, la televisión es molt important a Pablo Iglesias, perquè el bàsquet va tenir una època no brillant, femení, brillantíssima.
Claro, l'Àlia Palau...
I antes hi havia, va haver-hi un follón, perquè hi havia un... T'estem parlant dels anys 80, hi havia el Picadero Comansi, que era l'equip del Barça, per entès que no era el Barça, jugava al Picadero perquè era al costat del Palau Blaugrana. Picadero Comansi, que s'enfrontava a altres grans equips importantíssims. Hi havia la de Pa Figueres, hi havia el Sabor d'Abans Tortosa, i sobretot hi havia un equip que era el Celta de Vigo, que tenia una noia, una jugadora de bàsquet, que es va parlar molt de l'hermafroditisme.
Ah, sí?
Que es deia Marisol Paíno.
Sí, me'n recordo.
Hi havia Marisol Paíno. En aquella època els pavellons s'omplien, perquè ella era una jugadora extraordinària i era la que feia guanyar les lligues. La Lliga, i el Barça tenia Rosa Castillo, la Neus Bertran, la Sívia Llop, bueno, tenia la Roser Llop, bueno, un equip que era la punyeta, i allò s'omplia també, com passarà amb el futbol femení. Al marge de que el futbol femení té una diferència respecte al masculí amb un tema de valors. Si tens la sensació de que encara no està el futbol femení frenat per allò de... puc dir el que no puc dir, el futbolista que calla, el futbolista que no pot dir, en canvi elles ho deixen anar amb una humanitat que encara és molt, molt, molt net, molt,
no
molt,
fan tanta molt comèdia. Escolta, jo hi vaig veure el partit del Celta-Barça i va haver-hi 4 o 5 jugadors del Celta que vaig pensar que havien mort al camp. O sigui, i després la repetició de la imatge ni el havien tocat. Yeah. És a dir, tu no ho veus, això? No,
però avui al davantal del Jordi...
Per exemple, l'Aitana, pots parlar de l'Aitana? Quants cops va veure els genuïns? Quants cops?
Sí, sí, sí.
Sense que ningú sàpiga res, ni hi hagi cap càmera de televisió.
No, i això ho hem comentat alguna vegada, no? Que elles, pel fet d'estar enganxades més al futbol base del club, perquè entrenen a la ciutat esportiva, es barregen amb els equips dels petits, els veuen per allà i tot això, tenen més consciència del que significa el Barça i la base i l'afició i tal. Ho hem comentat algun cop, que les jugadores a la que veuen els genuïns, i ahir crec que va ser l'Alexia Putellas que va veure el Pol, que és el Pol Montilla, que és un dels nostres jugadors de la Genuïn, que estava a la plaça Sant Jaume per saludar, i el va veure i li va passar la copa perquè el Pol la toqués. El va reconèixer, no? I evidentment les narradores per la televisió no ho sabien, que era un jugador de la Genuïn. Però això penso que fa que aquesta simbiosi entre l'afició i les jugadores del Barça sigui tan potent,
bueno,
no?
Que es pugui veure, tan això potent. Només passava de les èpoques del Blaguer Preses i de les èpoques també del Pep i tot això, que és veure la celebració de samarreta de Taitana bon matí, Welcome Refugees,
això va ser...
És que és curiós perquè és una...
Això, un jugador del primer equip...
Ara és impossible.
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 Perquè plantejar això em generava problemes, crítiques, no sé què. Sí. L'Aitana no s'ho rumia, no?
Això... Que va ser, em vaig quedar parat, perquè l'altre dia vam parlar al programa especial que vam fer el Bundó des d'Eindhoven, van entrevistar els pares de l'Aitana bon matí, i la mare va explicar que el seu pare era una persona molt vinculada en els moviments d'esquerres i que era... Bàsicament havia estat el PSAN. El pare d'Aitana bon matí, és a dir, Partit Socialista d'Alliberament Nacional, una sessió del Front Nacional, vull dir, una cosa que dius, hosti, i això s'explica amb aquella normalitat, i clar, entens la samarreta de l'Aitana bon matí.
No, i fins i tot el Jonathan Giraldez ahir, la manera com ell expressava de manera natural doncs com se sentia ell, un xaval que va venir de Galícia,
que fa 10 anys, només,
sí,
un català perfecte,
i que parla un català perfecte,
com el Michel,
i que havia treballat a diverses...
Mitchell fa patir una mica perquè s'incopa molt... Bueno, no, té un mèrit extraordinari, té un mèrit extraordinari. No, home, fa mesos, per això té un mèrit brutal.
Sí, bueno, però ell va estar molts anys entrenant, alguns anys entrenant a Madrid.
Però jo crec que això farà reflexionar els jugadors del primer equip.
Vols dir?
El fet que a mi em va doldre una cosa, i potser és perquè sóc així, però veure jugadors del Barça, del primer equip, el Gran Premi de Fórmula 1, que em sembla molt bé.
Que bo.
Que em sembla molt bé que hi vagin, perquè els agrada, etcètera, etcètera. En comptes d'estar tots volcats, amb ser presents...
A Eindhoven
i a la celebració de la Champions, de les seves companyes, a mi em semblava un...
Estaven tots pràcticament a...
Em semblava
jugaven,
un imprescindible d'aquest any. Ja ho sé, els que jugaven no hi havia res a fer. Però ahir en la celebració crec que n'havíem d'haver vist algun allà, saps? Jo potser m'estic equivocant, però jo no recordo...
Els no convocats.
Els no convocats.
És que n'hi havia pocs.
No ho sé, saps? Una mica més...
Estava convocat ahir? Jordi Alba tampoc, no?
No, estan convocats.
Va, pràcticament ja dos quarts d'onze.
Només un comentari. Que aquest matí deies que era com molt més modern el Barça femení, el discurs.
El modernó.
Sí, és la moderno, però és curiós perquè és la modernó i alhora... és antic, en el sentit de la celebració d'ahir, per exemple, sí. de la proximitat amb els aficionats, és a dir, el que abans era normal ara és modern.
La modernó fa diverses coses. El discurs que tens.
Sí.
El discurs que tens.
Els valors que transmets.
És a dir, tornes a agafar un cotxe per anar a Eindhoven amb gent jove, gent que es compra una samarreta d'una noia... O sigui, tot això és bestial, perquè a més ens consta, per exemple, Estats Units,
però potser perquè...
Nike als Estats Units, quin problema té? Quina sort té? Que Nike als Estats Units, el futbol, el soccer, allà... El soccer convencional allà no. En canvi, té molta potència el futbol femení. Llavors veuen que a Europa hi ha un club que més porta la seva marca, que resulta que s'ha convertit en el gran equip d'Europa. Això, pel club, a nivell internacional, és la punyeta. És la punyeta.
No, hi ha marques que només volen patrocinar el futbol femení. Home. Perquè transmeten una altra cosa. Però és que potser no és ni modern ni antic. Mm. És que potser el que és normal.
Sí. Per cert, potser això també ajudarà que aquests països d'estat que compren els futbolistes a quilos, és a dir, que són capaços de pagar per Messi 500 milions a l'any, que em sembla... O sigui, només formular-ho, tinc la sensació que participo d'una immoralitat. O de Cristiano Ronaldo, 300 milions, però de què estem parlant? Que aquesta gent, jo crec que acabaran tenint una contradicció, perquè, clar, el futbol femení, aquests països, què farà? Entrarà? No entrarà? Jo crec que aquest és un element, diguem, per obrir contradiccions en el si de països.
Ja, perdó,
Els Emirats, Qatar, l'Aràbia Saudí, que estan invertint tants diners amb el futbol, què faran amb el futbol femení? Mirant cap a l'altre costat?
No,
les faran vestir de bus a les noies, com si fos un bus per baixar a les profunditats?
Hi ha una cosa que crec que és molt important. Ara lo simple, saps allò que ho busques i no ho trobes, tu, un desastre, que és això. Jo crec, ahir ho mirava, que... A la primera divisió...
I per cert, i això se li ha escapat al Florentino, això del futbol femení, eh? Se li ha escapat, aquesta vegada, aquesta no la va
veure. Crec que dels últims 5 o 6 equips de primera divisió que baixen a segona, o sigui, els 3 que baixen a segona, més 2 o 3 equips més de sota, són tots clubs que, amb alguns d'àrabs i uns altres d'altres llocs, com la Xina, etcètera, etcètera. Estem parlant de l'Elx, de l'Espanyol, del Valladolid, del València...
És que àrab tampoc vol dir res, vol dir has d'agafar un àrab ric, perquè si agafes un àrab ric o un xino que, en fi, que millor, no sé, és igual.
El Pablo Iglesias ha de marxar, tu.
Et faré un ull de poll express. Va, vinga la Mònica Usar, una dona obsessionada amb el plàstic. Hem sabut que costa més eliminar el plàstic que eliminar Vox. Això ja és com a titular. Després tenen la Mònica Terribas, que és una dona obsessionada no amb el plàstic, sinó amb el paper. Perquè ha fet un desplegament de retalls de diari espectacular.
No, m'agrada guardar coses.
Sí, a mi també. No, i t'he de dir que em reconforta, perquè jo també ho faig. Em sembla que és una cosa vintage, que ja no fa ningú.
Sí.
I és curiós perquè retalles els diaris.
Sí. Jo també, sí. El que passa és que ella porta més pantalles que el cine Renoir,
Bueno, això també. Sí. Però és veritat que retalles els diaris i els guardes, perquè penses, mira, aquí hi ha una idea, la guardes allà, i potser mai més ho tornes a mirar.
S'ha d'utilitzar també la tablet per apuntar-ho.
Ja, però tu treus del cap, que és una manera de deixar espai en el cervell. I en canvi el Pablo Iglesias és més millennial perquè avui no ha deixat el mòbil amb tota la tablet. I llavors jo he pensat, bueno,
Però què fas, tia? Que canta avui llavors. Que es posa... S'excita.
Basté fa servir...
Farà un Rosalía en qualsevol moment.
No, Basté fa servir molt el mòbil durant la tertúlia, perquè, hòstia, ha d'estar connectat.
Li arriben coses.
Arriben des de crec tot.
Jo pensava que Pablo Iglesias, a part de ser més millennial que tots nosaltres, perquè és
més jove...
Perdona.
Un moment,
deixa-ho a mi. Deixa'm dir una cosa. Està una tertúlia més jove, però escolta'm, haig de dir...
44 anys.
Sí.
A esta edad ya joven.
Joven.
Sí.
Però la mitjana nostra és molt més baixa que la que tindrà d'aquí unes hores a la SER. Que té García Margallo i té Carmen Calvo.
Total.
Sí, era per fer un elogi a Pablo Iglesias i no atacar-nos a nosaltres.
Ah,
no, la cosa era perquè he pensat que potser Pablo Iglesias estava negociant en directe aquest acord, aquesta foto finish que ha d'arribar divendres, i potser a hores d'ara ja hi ha acord i no ho sabem. O sigui, això és una possibilitat.
Ja hi ha acord o no?
No, que yo sepa, yo estaba con las cosas del Canal Red.
Vale.
Pablo Iglesias, que hauria de venir més sovint, no per res, sinó perquè així ens porteu uns croissants i uns cafès de màquina. Això sí, Màrius Escarol ha vingut amb la seva camisa, amb les inicials MC, i ha pujat a les fosques en un ascensor.
Què té que veure les meves inicials en pujar a les fosques?
Tot això era una introducció per dir que el que és una llàstima és que no hagis pogut explicar en directe el que ens has explicat. Era una publicitat de una cosa que es ven als supermercats Walmart.
Yo creo que lo de las iniciales es porque como se quita la ropa con tanta frecuencia para que no se la confundan, como los niños en el colegio.
No, no, ¿puedes explicarlo al Walmart?
Pues que es igual, hauríem de parlar d'una persona...
És que et dic una cosa, jo no m'imagino...
Unes persones que s'engreixen massa.
A veure, es veu que hi ha una cosa...
Un moment.
No, i als Estats Units hi ha gent que s'engreixa tant.
Abans he dit una cosa, aquí, en aquesta taula... Aquí, en aquesta taula, avui hi ha un exvicepresident del govern d'Espanya i hi ha un exconseller d'Interior. I ens escolta des de Lleida una exdelegada del govern espanyol a Catalunya. Ho dic perquè...
Nivell?
Molt.
La majoria d'ex.
Exacte, tot ex. Però exdirectora de TV3...
I exdirectora de La Vanguardia,
sí,
que em sembla poc.
Moment.
I tots treballem.
Sí. Nois, de debò, eh?
Home, és que...
Llavors, ha fet una explicació al Màrius Carol que jo no sabia on posar-me.
No.
Perquè he de dir...
L'explicació...
Al Walmart que es compren unes pales.
Unes pales. Perquè
unes pales.
Aquesta gent que és tan grossa... Són unes pales com les... és que és una...
Pablo, ara recorda el moment.
Ara recorda el públic.
És com això. Saps,
són unes pales...
És aquestes... Quan tu serveixes una amanida a casa... És que hi ha unes pales
sí,
o de... Anava a dir de plàstic. De fusta. Unes pales de fusta. Bueno, unes pales...
Unes pales
de fusta per servir...
Sí,
bueno... Pues ja, sí, jo la primera vegada que vaig anar a un Walmart pensava que això era per servir les amanides als Estats Units i em van dir no, això és per la gent que té un excés de volumen que quan mira cap avall no es troba...
És per servir cigala.
No es troba. Sí, no se la troba.
No
se la troba.
Puja. Per arriba.
Acabo. No se la troba i llavors ha d'anar al lavabo i tal, han d'utilitzar aquestes pales.
Conillera, tu fas
que cada vegada
no
que serviu el tomàquet al plat del costat, acabareu pensant en això, que és el que em passa a mi des de fa un temps.
Cuny, a la propera vegada vine, sisplau, no deixis aquí amb aquest...
Anava a dir, Conillera, tenim a l'exili, a l'exili de l'XDCI, a veure si d'aquí el 23 de juliol podeu coincidir tots algun dia. El Miquel i jo, bàsicament, el que volem transmetre avui és que estaria bé que cada dilluns fos festa a Barcelona, perquè s'entra amb molta comoditat, fins i tot plenament gust i tot això. I acabo amb dues frases, una frase de Pablo Iglesias, per variar. L'exèrcit mediàtic està en mode Trump i avui Basté, de manera
excepcional,
acabaré amb una frase José María García. En té moltes.
Em pensava que en diries un acudit de l'Eugenio.
No, una frase de José María García, que ara tocarà García, no?
Sí.
Poc? Bueno,
sí.
N'hi ha moltes. N'he trobat una que no sabia, però en fi. Ara una fímita anem a...
Ho has de fer. Va.
Con respecto al árbitro, ha habido división de opiniones. Unos se han acordado de su padre y otros de su madre.
No sabía si era... ignoro si era José María García o Mariano Rajoy. He de dir que
Félix Rodríguez de la Fuente.
Però és veritat que va generar molt llenguatge.
Molt llenguatge. Se comieron...
Sí,
se comieron Niño Jesús por los pies y se bebieron el agua de las macetas. D'aquí a un moment... I com no voy a querer a Catalunya si mi mujer es catalana y se llama Montserrat.
Ja ho deies.
Ja, oi tant. Bueno, gràcies a tots. Pablo, volveu quan quieras. Gràcies. Teresa, torna aviat també tu, eh?
Fins a... Mira, sí, de seguida.
Gràcies, Màrius Carol, Mònica Terribas, Miquel Samper i també el Tian Rivera. Aquí uns moments, José María García.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca, fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
A Carglass som líders en recalibratge de vidres amb tecnologies ADAS. Per això, quan substituïm un parabrisa, recalibrem la càmera frontal perquè els sistemes d'ajuda a la conducció funcionin correctament. Demana cita ara a carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Parque Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Reserva viatges al Corte Inglés al teu hotel amb esmorzar i dos dies d'entrades a Park Warner i Warner Beach, obert des del 23 de juny a partir de 98 euros. Consulta'n les condicions.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Què és tot això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic. Els pròxims 16 i 17 de juny, vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Homes, The Tears, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'estiu amb Costa Cruceres és l'autèntic tot inclòs. Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani i el nord d'Europa, viatges al Corte Inglés amb begudes incloses des de 899 euros. A més, amb assistent de viatges al Corte Inglés a bord i nens gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. Gaudeix d'aquest estiu navegant amb Costa Cruceres i viatges al Corte Inglés.
RAC 1.
Comanda feta no fa destorb.
Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Miqui Esparvé i Maria Rodríguez protagonitzen L'illa deserta, a la Villarroel. Una comèdia escrita i dirigida per Marc Artigau, en què una trobada fortuïta dins d'un ascensor canviarà la vida de dos desconeguts. Quines casualitats mouen la nostra rutina? L'amor sempre és fruit del destí? L'illa deserta, a partir del 2 de juny a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Torna la setmana de les terrasses als hotels de Barcelona.
Del 2 a l'11 de juny, l'estiu s'instal·la a les terrasses més espectaculars de Barcelona.
Show cookings, música en directe, tallers de còctels, de ioga i de pintura, cinema a la fresca, màgia i molt més.
La setmana de les terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
Tota la informació a mescotels.cat.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soler i Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja, la teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem!
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas.
Fontgas.
35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Si alguien quiere un hombre abraza farolas, lambe traserillos.
No.
Sí.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Geni, innovador, malparit, transgressor, exigent, rebel, insolent, Déu... Són alguns dels qualificatius que apareixen per definir José María García, Super García. És la docusèrie sobre la figura i la trajectòria d'aquest periodista que ja ha estrenat el segon episodi a Movistar Plus. Aquest capítol segon se centra en la rivalitat que els 90 va tenir en José Ramón de la Morena, una autèntica guerra civil amb desqualificacions i insults en antena, però també en cops de colze entre els seus equips per ser els primers. La setmana passada vam parlar de la Morena, però avui serà molt interessant tornar a escoltar-lo amb ell. Amb el mestre, amb un geni, Un geni. José María García. Don José María, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, San Jordi.
San Jordi, Virgen y Mártir, ¿cómo estás?
Pues bien, digo, no llega Jordi, digo, habrás tenido algún problema, estará en la cárcel. No, pero yo creo que la alcaldesa no ha cumplido sus arrebatos, ¿no?
No. ¿Cómo estás, José María?
Yo bien, hombre, con una pequeña preocupación, porque está mi mujer ingresada.
¿Qué dices?
Tiene EPOC y ha habido una plaga de neumonía, pero bueno, por lo demás, de todo lo que se puede estar a estas alturas.
Ya no te vas a poner nunca más, pero ¿nunca se te ha pasado por la cabeza volver?
Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero al final tienes que recapacitar, analizar y decir. Pero bueno, a mí nunca me han gustado las segundas partes. Me gusta cambiar lo justo, más bien poco. Y he llegado a la conclusión que en los momentos que estamos y con los ejemplos que nos están dando, yo querría volver, si pudiese ayudar, por agradecimiento, porque fíjate, llevo más de 20 años jubilados y hay sitios a los que no he ido hace tiempo y voy y es una adoración, es un cariño, es un respeto, es una felicidad. Y entonces digo, bueno, ¿para qué voy a hacerlo? Coño, estoy fenomenal así.
Hablabas de tu mujer que está ingresada y que esperemos que no sea nada, y seguro que no es nada, pero claro, hemos hablado mucho de José María García y ahora hablaremos del documental, esta docuserie que te podemos ver en Movistar. Pero has hablado muy poco siempre de tu vida personal, pero siempre has puesto por delante el papel de tu mujer, de Montse, de Montserrat, ¿no? Siempre la tenías, la tenías muy presente siempre en todos los programas, porque cuando hablabas del Barça y cuando se metían contigo siempre decías, pero ¿cómo no voy a querer a Cataluña si mi mujer es catalana y se llama Montserrat? Pero siempre hablabas mucho de ella, pero casi nunca has hablado de ella y de lo importante que habrá sido ella para aguantarte todos estos años, claro.
No solo para aguantarme, ella ha sido absolutamente decisiva. Yo tengo dos hijos, José María y Luis, y claro, como te pasará a ti, yo no he disfrutado de mis hijos.
No.
Porque, fíjate, cuando nace el mayor, Pepe, yo estoy en Rusia, y cuando nace el pequeño, esa misma tarde, me tengo que marchar a Alemania. Mis horarios no coincidían con los horarios de ella. Y me han salido dos fenómenos. Buena gente, trabajadora, brillantes, triunfadores. Se lo debo a mi mujer, al margen de lo que ha luchado con este cabezota.
¿Por qué este documental? ¿Apareces porque te lo piden o tenías ganas de contarlo tú mismo en primera persona?
No, él tenía ganas de contarlo, pero me lo piden. Me lo habían pedido en los últimos 10 años, no exagero nada, si digo 10, 15 veces. Pero yo veía los guiones, porque yo primero pedía el guión para ver lo que era. Y no me acababa de convencer hasta que aparecen Charlie y Alberto, y veo el guión. Y digo, hombre, esto es lo que yo buscaba.
El otro día hablamos con José Ramón de la Morena y le pregunté por qué no salía en la docuserie. Dijo que él ya se conocía la historia, que no aportaría nada nuevo. ¿Te hubiese gustado contar con su testimonio?
Pues me daba lo mismo. Yo me equivoqué gravemente. Nos equivocamos los dos, pero me equivoqué. Yo gravemente. Yo no tenía que entrar en esa guerra porque además sabía quién había montado la guerra. La guerra la habían montado el emperador y sus secuaces, el emperador de el imperio del monopolio. Fíjate, si al final los hechos me han dado la razón, que es la única vez en el mundo civilizado que una cadena de radio compra otra cadena de radio para cerrarla. Después de eso, ¿qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que discutir? Pero yo no soy amigo de la revancha. Yo no soy amigo de la venganza. Me he equivocado. Pago el error. Pero un buen día, hace ya mucho tiempo, me llamó José Ramón de la Morena. Oye, ¿quieres que comamos? Naturalmente, que quiero que comamos. Si yo no tengo nada contra ti, si es que me he equivocado, he sido yo dándote entrada. Pero me ha sorprendido que no haya, a mí me con perdón me la trae floja, pero me ha sorprendido porque hace 15 días estuvimos en Cádiz.
Lo sé.
Que nos llamó el presidente del Cádiz.
Nos lo dijo.
Y le traté con un afecto. Es más, un chico que antes era periodista deportivo y ahora es cocinilla, que trabaja también en Movistar. Vamos, esto es una broma. Es Juanma Castaño.
Ah.
Pero que es cocinilla. Por ejemplo, un periodista deportivo que se haga cocinero tiene huevos, con perdón.
Perdona, cocina. Me han dicho que cocina muy, 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 muy bien. Y bebe mejor.
Cinco. He contado.
Ya lo he visto.
Bueno, gracias. Entonces, Juanma le hace una entrevista, creo que fue el Castaño, le hace una entrevista a De la Morena y dice, José María García es el mejor periodista de España. Ajá. Segundo, reunión en un restaurante popular de Madrid. Y delante de 12, 14 personas, tertulia deportiva, José Ramón dice, el dinero que he ganado se lo debo a García.
Es que, te voy a contar una cosa, De la Morena el otro día me dijo que eras uno de los mejores periodistas que había visto nunca, improvisando, que con cuatro notas soltabas una homilía que podía durar horas. ¿Sabrías decirme algo bueno tú de la Morena?
Sí. Es buena gente, y te sé decir más. José Ramón de la Morena se ha... Bueno, cosas que pasan en la vida y que son hoy infelizmente noticiables, pero se separa y se vuelve a casar. Uh-huh. Y, bueno, un día hablamos, me dice que va a ser papá, estaba muy contento, y... un mes después me cuenta algo devastador. Yo te lo prometo, he estado llorando 3 meses. Le dice un médico que ese niño va a ser ciego. Claro, es el desastre. Fíjate, imagínatelo. Es. Y Dios ha querido que haya sido o un no acierto o un error, pero el niño...
está estupendo.
Es fenomenal. Yo me llevé la alegría de mi vida, porque sé lo que es ese sufrimiento para un ser. Uh-huh. Y yo no soy amigo de José Ramón. Yo no quiero a José Ramón. Yo no me iría de copas con José Ramón, pero tampoco soy enemigo. Uh-huh. Digo que no me iría de copas, no por nada, sino porque yo no veo. No bebo.
Ya, de todas maneras, en el segundo capítulo hay una imagen que digo, esto se lo tengo que preguntar a García. Se ve en tu mesa hay un paquete de tabaco, por supuesto, hay una taza con un café lleno hasta arriba y una lata de Coca-Cola. Yo digo, café, Coca-Cola, tabaco, esto es una explosión.
Pues no ha sido una explosión, ha sido una explosión, soy un tío fuerte y he aguantado. Yo lo que no he tomado en mi vida es alcohol, pero no he hecho ningún sacrificio, sino no me gusta el alcohol y por eso no lo he tomado. Yo soy un tipo raro, por ejemplo, la gente cree que es whisky, pero yo tomo cerveza sin alcohol con hielo.
Hostia.
Fíjate ahí. La mezcla explosiva.
¿Cerveza?
Eso sí, me pone como una moto.
En el año 72, Manolo Martín Ferrán, uno de los grandes, le da un espacio a José María García en Hora 25 en la SER y funciona tan bien que cada vez le van dando más tiempo. Pero un día te piden, atención, que no hables de Pío Cabanillas. Escuchar.
Don Pío Cabanillas, con ese ni Pío.
De hecho, en Televisión Española ya tuvo un problema José María García por criticar al presidente del Oviedo, que era primo de Carmen Polo, la mujer de
No, por criticar... No, perdóname. Por criticar, no. Por contar la penúltima barbaridad de un presidente a la sazón, primo de doña Carmen Polo de Franco. Bueno, en Asturias había, que ahora uno ya no existe, dos equipos. Unión Popular de Langreo, que era el equipo de los mineros de la cuenca, y el Oviedo, estaban en segunda división. El presidente de la Unión Popular de Langreo era muy amigo del presidente del Oviedo.